sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja amb la segona part del Sempre amb tu d'aquest dimecres 3 de maig. Avui els dediquem aquests minuts de l'entrevista a parlar de la Llar d'Infants Xirinola. I és que des d'aquest dimarts 2 de maig i fins al dia 12 ja ha obert el termini de preinscripció per al pròxim curs 2017-2018. Una setmana llarga, podríem dir, en la qual és important fer aquest tràmit, perquè evidentment d'aquesta manera es configura com bé s'haurà de distribuir una mica a les aules de cara a, com dèiem, a partir de setembre, bé, setembre i en els mesos posteriors, perquè ja sabem que a diferència dels centres educatius de primària i de secundària a la llar d'infants hi ha diverses possibilitats d'anar incorporant-se al llarg del curs. Per parlar-ne avui ens acompanya al nostre estudi la directora de la llar d'infants Xirinola, Cristina Montull. Bon dia, Cristina.
Hola, bon dia.
I també el regidor d'ensenyament Joan Manel Tello. Què tal, regidor? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Parlem de la llar d'infants. Com dèiem, des d'aquest dimarts ja han obert el període de preinscripció. M'imagino que, com habitualment en este poble, sempre som de darrera hora, no som pas matiners. Entenem que al llarg de finals de setmana, i evidentment la setmana vinent serà quan arribarà la llau de preinscripcions, perquè, per entendre'ns, quantes places, per començar, quantes places ofereixen aquest pròxim curs a la llar d'infants Xirinola?
A veure, la llar d'infants està oberta a totes les prescripcions que vinguin a fer-se dins de la data. Intentem que no quedi mai ningú fora, sempre quan es faci, com estic dient, la prescripció dins de la data. I volia fer un incís al que has comentat abans, que sí que es pot fer entrada durant tot el curs, però s'ha d'haver fet la prescripció ara. És a dir, poden fer la prescripció ara encara que vulguin entrar al gener del 2018 o al febrer del 2018 o al novembre del 2017, no importa. Però la prescripció és molt important fer-la en aquestes dates per poder nosaltres tindre una previsió, tal com has dit tu, per al curs vinent, per a les aules que hem d'organitzar i reestructurar una miqueta tota la situació doncs, que comporta, no?, el fer un canvi de curs.
Per tant, entenem que és important que, independentment de si comencin al setembre,
sí,
com si comencin al gener, fins a l'abril, em sembla...
Sí, que fins al 31 d'abril hi ha opció de poder entrar. Uh-huh. Nosaltres sempre recalquem que és molt important que si tenen la intenció de portar-los quan més aviat millor, perquè els nens s'adapten més ràpid i després el treball en grup és molt més positiu. Però bé, donem l'opció de que sigui fins al 31 d'abril per qualsevol necessitat de les famílies, però el que estàvem dient, sempre que es faci la prescripció ara, és molt més positiu per al centre, ens ajuda molt més a saber el nombre exacte d'alumnes que tindrem i poder reestructurar tot.
Entenc que, evidentment, cada aula és un món, també perquè, com passa a la primària i també a la secundària, cada any, o mesos a mesos, hi ha una evolució, un creixement, van evolucionant,
sí, diguem-ne. Sí, moltíssim.
I és molt exponencial, també, la crescuda, perquè passem doncs, de ser lactants a sí, parlar i a no callar fins i tot.
I tant.
Entenc que, evidentment, això també us obliga a conèixer el detall tot el nou alumnat que ha de vindre en aquest centre educatiu, tenint en compte doncs, que hi ha unes ràtios a complir, és a dir, que pensant en aquesta gent que potser ara al setembre no, però potser si el gener o al març
sí,
vulgui entrar a la llar d'infants des de P0 o P1, perquè moltes
sí,
vegades...
Inclús P2.
Inclús P2, perquè aquests primers anys moltes vegades molta gent doncs, prefereix no entrar a la llar d'infants i fer-ho ja
una mica més
tard, grans.
És possible també, sí. Vull dir, no hi ha problema. És igual la edat amb la que vulguin entrar els infants. Sí que és cert que a cada edat, evidentment, hi ha una ràtio diferent perquè, doncs, clar, són més petits o més grans i llavors pots tindre per educadora més alumnes o menys alumnes.
Entenc que, com deia, és important les ràtios perquè també hi ha d'haver un professorat, unes educadores
sí,
al darrere, que entenc que això també s'ha de configurar cada curs, depèn doncs, de com se realitzen aquestes preinscripcions o com
exacte,
hi ha aquestes matriculacions.
Sí, sí, això mateix.
I en aquest sentit entenc que enguany, regidor, des del consistori, hi ha d'haver una aportació d'una nova mestra, podríem dir, una nova titulada en educació infantil, tal com demana les prescripcions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
Doncs sí, hem de regular una situació que he de dir que no és un problema que havia aquí a la llar d'infants Xerinola, no és un problema local, és un problema que tenim accés a tota Catalunya, doncs les coses s'han de fer ben fetes, havia un període de cadència per a complir amb la normativa que ens marquen des d'ensenyament. La setmana ha estat en contacte amb ensenyament, Departament Territorial d'Ensenyament i Guitarres de l'Ebre, des del novembre del 2016. Vam estar parlant del que havíem de fer. En aquest cas, la normativa és clara. Per cada 3 aules obertes hem de tindre una mestra, però si no dutxos en el tema, jo no soc gaire, si m'equivoco la Cristina me rectificarà. Bàsicament, nosaltres el que tenim són tècniques superiors, el que diem educadores, no? I després hi ha una mestra amb educació infantil, que en aquest cas només està la Cristina, que a la vegada és directora, i per tal com està la normativa, cada 3 aules obertes o a partir de la tercera aula ha d'haver la incorporació d'una altra mestra. Nosaltres ara teníem 5 aules, s'obre una sisena i evidentment ens falta 2. A la pràctica, els crios estan igual ben atesos, ¿vale? No és que no hi estan ben atesos, els pares ho poden confirmar, tothom està molt content amb les educadores i amb com funciona la llar, però la normativa és la normativa. Llavors, concretament la setmana passada vam estar en contacte, com diem, Departaments Territorials Terres de l'Ebre d'Ensenyament, i el que farem serà en breu, però a l'estiu, encetar un procés selectiu i específico per la titulació de mestra, d'acord? Que és el que ens fa falta en aquest cas. La incorporació probablement no la puc assegurar perquè estem parlant en ensenyament i els hi vaig dir, no me la fes incorporar a l'estiu perquè a l'estiu baixen els crios i això serà una miqueta de caos. Les coses se fan amb bona voluntat i les farem ben fetes. Llavors, en principi, aquesta incorporació seria de cara al començament del curs, parlem de setembre, però bueno, estem en contacte continu amb el Departament d'Ensenyament. Abans no serà segur, però el procés selectiu sí que començarà per tindre-ho clar i que no hi ha cap problema d'última hora. Ho estem fent en temps i bé.
Per tant, entenc que també, en aquest sentit, l'Ajuntament, que és qui és el responsable de la llar d'infants Xerinola, també s'han d'anar complint amb aquestes demandes i amb la normativa que estableix aquest centre, que deies, regidor, a l'estiu està obert, juliol i agost. Avancem una mica la conya, que és una mica com aquests supermercats estan oberts tots els dies de l'any, no tanquen cap dia. Vosaltres tanqueu el dia de Nadal, el dia de Cap d'Any
i cap de setmana,
i el dia de Candelera. I en cap de setmana, però per la resta, la llar d'infants no s'atura durant tot l'any.
No, només els dies festius.
I això entenc que, evidentment, obliga a una feina ingent per part del personal de la llar d'infants Xerinola.
Jo voldria agrair, ho he dit moltes vegades i no me cansaré de dir-ho, la feina que es fa, doncs, començant des de la Cristina com a directora, la resta d'educadores que hi ha al centre. La diferència que hi ha entre una llar d'infants pública i una privada, doncs, qui ho coneix ho sap, i la nostra és pública.
A banda del preu també.
Sí, quan dic que ho sap, són moltes coses. ¿Vale? Llavors, al públic hem de fer el que hem de fer. Diguéssim, no és una empresa, no anem a guanyar quartos, intentem no perdre'ns massa tampoc, però és un servei que hem de donar a la població. I este plus gran, molt gran, que es dona aquí a la Cala, a llar d'infants Xerinola, és bo que sigui reconegut. A la majoria de llars que són privades, arriba post-Nadal, arriba Setmana Santa, arriba període estival i baixen persianes. Aquí estem tot l'any. O sigui, el servei és bueno, extraordinari. I això, des de la regidoria, ho recolzo. I al final, qui ha d'organitzar tot i qui, entre cometes, ha de fer tota la feina, són els que estan allà dins, que la fan de forma extraordinària. I això es mereix un reconeixement perquè estem oberts tot l'any al servei de la població, que és el que hem d'estar. Però s'ha de reconèixer l'esforç que es fa d'estar tot l'any oberts.
I que bé, hi ha molts serveis que sí que baixen la persiana, especialment ja quan són més grans, i que busquen alternatives, en aquest cas, amb la població més petita, doncs entenem que la continuació està molt bé. Per cert, ara que parlem de preus, si recorden, hi va haver doncs, tota aquesta modificació de tarifes, adaptant-les als horaris i als usos que cada xiquet i xiqueta doncs, feia de la llar d'infants. Entenc que continuaran de cara al pròxim curs amb aquest model que es va establir doncs, ara fa un any.
Sí, se va fer una sèrie de modificacions, hi havia coses que, al meu parer, i puc estar equivocat o no, però la resposta que han hagut almenys des dels pares crec que ha estat positiva, tothom ho ha entès. Hi havia una sèrie de disfuncions que jo les vaig explicar, més enllà de que el preu, evidentment, està anys llum del que seria una escola, una llar privada, no estem ni molt menys als preus, diguéssim, o les quotes que és per que estem en una privada, no pensem fer cap tipus de modificació, almenys de moment no és la idea, però sí que hi ha una sèrie de coses que, o sigui, com per resumir, per explicar-ne una, no podia ser que fos tota una tarifa plana, i llavors a la vegada també dificultava la feina de la Cristina, de qui organitza. no pots estar pagant el mateix si vens 2 hores que si en vens 8, no? A la vegada que organització interna has de saber quin et ve pel matí, qui et ve per la tarda, si no és un desgavell tot allò. Uh-huh. És un centre, jo ho dic així de pla, però és la veritat, és un centre públic, és un centre educatiu, però no és ni un barri ni un supermercat. Allí no entrem ni sortim quan volem, és un centre educatiu. Tothom té clar que a l'escola quan vas tens una hora d'entrar i una hora de sortir. La llar és exactament el mateix, no és una guarderia, no és un lloc on deixes els crios, que ja sé que els pares no els deixen els crios, els porten per educar-los, però hem d'agafar tots consciència de què és el que és, i per a fer les coses ens hem d'organitzar una miqueta i facilitar la feina a totes les professionals que hi ha dins perquè així durant tot l'any puguin donar servei als nostres fills. Si no, és impossible fer les coses ben fetes.
Important, per tant, a banda doncs, d'aquestes mesures que es van ja donant des del Departament d'Ensenyament del nostre Ajuntament, és important que des d'aquesta setmana fins al 12 de maig es faci la preinscripció. Recordem, Cristina, quina és la documentació que pares i mares han de portar quan de dur a la llar d'infants en l'horari d'oficina.
Doncs han de portar, a part del paper de prescripció omplert, han de portar la fotocòpia del DNI del pare o de la mare, qualsevol, o el tutor o tutora legal, uh-huh. Han de portar la fotocòpia del llibre de... Del, què he dit? El DNI, perdó.
El DNI de pare o mare.
Exacte. Uh-huh. El llibre de família, la fotocòpia del llibre de família a la pàgina de l'infant. Després la fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social de l'infant, també han de portar la fotocòpia del llibre de vacunes i també necessitem un informe mèdic conforme el nen nena en aquell moment no té cap malaltia infectocontagiosa. Això, si vas al CAP en un moment, el pediatre te ho fa, vull dir, és un tràmit que ens sol·liciten des d'ensenyament i és, vull dir, fàcil, no requereix cap inconvenient, només que el pediatre ho signi. I després, doncs, si tenen la fotocòpia del número de compte, de la llibreta o del número de compte, per poder, doncs, passar les quotes, números de telèfon, e-mails...
Bé, són aquelles dades personals, per entendre'ns, no? Però sí, la documentació bàsica vindria a ser els DNIs del pare, mare o tutor, el llibre de família.
Sí.
Entenc que en edat tan petit els DNI encara no el tenen la majoria, però si el tenen, doncs...
També.
I targeta sanitària i aquesta informació tant de vacunació com de malalties, diguem-ne, que podria tindre el xiquet o xiqueta, que això també és una cosa que fa uns anys no es demanava, pràcticament, i que cada vegada més doncs, s'està regularitzant molt més també en un control de salut pública.
Exacte.
I que es fa aquí i a molts altres indrets. Escolteu, a la llar d'infants no pareu, i ho dèiem, a part de no parar durant tot l'any, no pareu de fer activitats dia rere dia i heu fet moltes coses, si us sembla. Parlem d'alguns exemples, perquè també els futurs pares i mares que han de portar els seus xiquets sàpiguen què es fa a la llar d'infants, perquè a banda doncs, de pintar, aprendre els números, colors, etc, que això ja ho donem per suposat, hi ha moltes activitats que feu justament entre xiquets i xiquetes i pares i mares, és a dir, feu un nexe familiar, i enguany, per exemple, ara fa uns dies, per Sant Jordi, vau decidir celebrar el Sant Jordi en comptes de la llar al castell.
Sí, va ser una idea que vam tindre per portar a terme la festa. Sempre es feia a la llar i enguany vam decidir fer alguna cosa diferent i ens feia gràcia fer-ho a Castell de Sant Jordi perquè és com a representatiu. No, bueno, ens va agradar la idea, vam estar comentant-ho amb l'AMPA, la veritat s'ha de donar les gràcies a l'AMPA que ens ha ajudat moltíssim, moltíssim a poder portar a terme aquesta festa. Va ser molt divertida, molt entretinguda, va fer bon temps, els nens s'ho van passar molt bé. La veritat va ser una experiència molt bona. Va repercutir molt d'esforç per part de les treballadores, de l'AMPA, dels pares, evidentment, però l'experiència ha sigut positiva, la veritat, ens ha agradat molt. I sempre que podem hi ha alguna festa típica, intentem fer-la a portes obertes per a que puguin assistir els familiars.
Entenc que és important, de fet, perquè donem a conèixer una mica també aquella feina que es fa dia a dia a les aules, i a la vegada crea una altra unió, no? És a dir, molts de xiquets, tots els companys de l'aula, amb els seus pares i mares, en un entorn diferent, són d'aquestes activitats una mica que si no s'està a una llar d'infants o similar, difícilment es poden fer en aquestes edats tan joves, perquè això potser passa més, jo quan són més grans, que fan en alguna activitat, en alguna esplaia, en algun casal, en alguna extraescolar, que després es poden reunir pares i fills, i a diferència, doncs, això crea aquest teixit. Entenc també que, per exemple, Després també intenteu que els pares i mares vinguin a explicar la seva part professional també a les aules de la Llar d'Infants Xerinola. Intenteu que vinguin a explicar les professions, per entendre'ns, no?
Sí.
Mecànic, policia, etcètera, etcètera.
Treballem aquest tipus de concepte, que és les professions, perquè és una cosa que agrada moltíssim als nens, i arrel d'aquesta professió, de la professió que treballem en aquella setmana, doncs treballem molts altres conceptes i, bueno, decidim que alguns dels pares que tenen la professió que nosaltres treballem, doncs que ens vinguin a fer una petita exposició de com treballen, els estris que utilitzen, la roba que utilitzen per a treballar, etc. I després, si ens sorgeix l'oportunitat, també anem d'excursió, doncs, al lloc in situ on treballa aquell pare de la professió que estem treballant.
I entenc que això són d'aquestes excursions, aquestes sortides, que els nens i nenes els motiven moltíssim.
Sí, la veritat és que els hi agrada molt, perquè veure l'espai físic d'on treballa aquella persona, tots els conceptes que estem treballant en aquella setmana, veure-ho físicament, la veritat és que els hi encanta. L'experiència està sent molt bona, encara no m'ha acabat. Uh-huh. Està sent molt bona, la veritat, per ells.
Sí, continuo encara fent ronda,
Sí, fem ronda.
I també, per exemple, treballeu l'àmbit de sensibilització musical. Ho feu, a més, en coordinació amb l'Escola Municipal
de Música. Sí, amb l'Escola de Música, sí.
Que és un altre dels punts, podríem dir, importants, perquè diuen que la música serveix per a moltes coses, i també en aquestes edats tan petites, doncs també entenc que ajuda, doncs, a entrar en un contacte musical, al ritme, als sons, l'expressió corporal. Ajuda,
la veritat,
no?
És que la música és la base de la llar d'infants per nosaltres, perquè estem tot el dia cantant, totes les activitats les relacionem amb música, però és cert que els dimecres veu una companya que es diu Alba, que és un encant de noia, que està especialitzada en sensibilització musical per aquesta etapa, i els hi ensenya moltíssimes coses. No ho sé, la veritat és que li han agafat molta estima i bueno, és que estan encantats sempre que ve l'Alba, ja s'han après les cançons, les coreografies, vull dir, és una passada, els hi encanta.
A veure si els arrosseguem, regidor, cap a l'Escola de Música també, Néstor.
Bé, al final és la llavor, no és la primera intenció, diguéssim, però al final, quan tenies el cuquet d'algo, si algo t'agrada, si no li mostres una cosa, doncs potser no té coneixement. Com explicaves tu molt bé ara, sembla que sí que estem fomentant ara coses des de la llar, que s'estan fent de fa molts anys, i nosaltres, jo coses, per exemple, no les coneixia. Des de la regidoria, doncs, estic encara més encantat de la feina que es fa dins, i tinc més coneixement de més coses, com potser molts calers no ho coneixen, hasta que no et pari, portes els crios, no ho coneixes, no? Està bé que ho expliquem. I esta és una de les coses, no diré una de les més, però de les més importants que es fan, que fa anys que es fa, abans ho feia la Fàtima, ara ho fa l'Alba, els crios encantats, i al final els crios li has de mostrar coses, i bueno, pues igual se'm desperta el cuquet d'algun xiquet i acabem tenint un
músic.
En que li agradi la música ja és suficient, no fa ni que sigui un crac de res. Al final disfrutaran de la vida d'una altra manera.
En tenim bastants, vull dir que...
Molts.
Hem d'anar fent creixement i forjant, doncs...
La pedrera s'ha de cuidar sempre.
Aquesta espècie de valors importants, que són dels que són necessaris, i forjar des de... Abans parlàvem, que hem de donar a conèixer moltes coses, que els xiquets han de... A part de les noves tecnologies, que segur que això ja són...
Hem d'educar. Bàsicament d'educar i mostrar coses, escrius.
Cal una educació excel·lent. Escolteu, regidor Joan Manuel Tello, directora de la Llar d'Infants Xerinola, Cristina Montull, gràcies. Ens acaba el temps i hem de seguir avançant amb més qüestions al nostre programa, però recordem, des d'aquest dimarts i fins al pròxim 12 de maig, temps per fer aquestes preinscripcions a la Llar d'Infants Xerinola, fins al divendres de la setmana vinent. Per tant, tenint en compte que no és només per començar al setembre,
sinó
fins al 31 d'abril, 30 d'abril, fer aquesta preinscripció i tindre clar que hi ha, doncs, hi ha aquella plaça reservada, ja està reservada.
Que vinguin ara, que no s'esperin, que vinguin ara a reservar.
Això mateix.
Ja.
De cara al curs 2017-2018. Cristina, Joan Manel, moltíssimes gràcies, fins a propera, molta sort.
Merci. Molt bon dia.